11:48 i bé, vos hem avançat aquest matí. Ha costat una miqueta que arribés en Joan, però per fi el tenim en un moll, en un centre de turisme ornitològic de la Gola. Joan, conta-mos, per motiu d'aquestes carreres, t'ha costat una miqueta arribar, no?
També en Marta, sí, ha costat una mica arribar, hi ha carreteres tallades i després també trobar aparcament no ha estat ja més fàcil, però ara sí que ens trobem aquí en el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola, Anna Cristina Fiol, que és biòloga i informadora del centre, i realment només arribar, que fa res que ha arribat, qüestió de minuts, ja te puc dir, Marta, que val molt la pena conversar amb ella i que ens traslladi una mica per què és important aquest moment, ara, en qüestió de fer avistaments ornitològics, no? Perquè me comentaves que és una època de migracions postnupcials, no és vera, Cristina?
Exacte, ara ens trobem en el moment en el qual, per xerrar en termes generals, les aus se desplacen des de les seves zones de cria, on han estat criant la primavera i l'estiu, cap a les zones on passaran l'hivern, la part de tardor i hivern. I per això és que s'anomena migració postnupcial, perquè és després de la reproducció. Clar, ens trobem en un moment en el qual per les Balears, a part de les espècies locals que trobem tot l'any, tenim encara les espècies que han estat passant l'estiu, les darreres de totes, que ja estan partint. Tenim aquestes espècies que estan en migració, aquestes espècies d'aus que estan de pas, i tenim les primeres que estan arribant per passar l'hivern aquí a nosaltres. O sigui que per això és una de les temporades altes, diguéssim, la tardor, perquè tenim una conjunció de diferents espècies d'aus, tant en nombre com en número, en diferents classes d'ocells, que és molt interessant per poder fer observació en el camp.
Cristina, quins són llavors els ocells que podem observar ara?
Mira, ara, per exemple, ja aquestes dates estaven passant des de les rapinyaires, tenim esparvers, que en tenim tant d'àguila calçada, se diu també, que tenim tant de migrants com locals com hivernants, altres espècies de rapinyaires, com per exemple els falcons marins, ja estan els darrers també per dins, cap a les seves zones d'hivernada, que els falcons marins concretament és Madagascar. Després altres espècies de rapinyaires que se troben només en pas, com el falcó vesper, per exemple, altres com per exemple les arpelles, les arpelles cendrosa, aquestes com ocells grossos, diguéssim. I ara aquestes ja estan quasi arribant en el final del flux migratori, però tenim arribada i pas d'altres espècies més petites d'ocells, com per exemple espècies hivernants tan conegudes com els rupits, els tors, els xàxeros cendrosos, els xàxeros blancs, tot això són espècies que venen a passar l'hivern amb nosaltres. I després altres que se troben de pas, que van a zones més en el sud, possiblement nord d'Àfrica o just passat el Sàhara, que són, per exemple, diferents tipus de buscarets, com el buscaret gros, després altres espècies com el suí de bou de passa, per exemple, i després també això són els grups d'ocells petitons, i després tenim altres espècies que són del grup de limícoles, que també és molt interessant, tant les que venen a passar l'hivern amb nosaltres com les que estan també just de pas.
Clar, Cristina, m'imagino que estan aquí, que hi hagi més moviment d'ocells, resulta més atractiu, no? No només de cara al visitant, sinó també de cara a la teva feina.
Sí, i de fet, tots els que estan en l'observació d'ocells, ja sigui de forma professional com aficionats, esperen aquestes dates, tant de primavera com de tardor, s'esperen amb molta il·lusió aquestes dates, perquè a part dels habituals que ja saben que solen passar en aquestes dates, realment mai saps si n'hi haurà més d'una espècie més d'una altra, si t'arribarà qualque raresa, que són espècies d'ocells que per distribució no li tocaria trobar-se a la nostra àrea, però per diferents circumstàncies sí que poden arribar. I clar, això també és un punt molt interessant que tothom sempre està esperant amb moltes ganes.
Cristina, una d'aquestes circumstàncies pot ser les qüestions climàtiques, per exemple?
Clar, hem de diferenciar el que serien temes de canvi climàtic, que sí que poden dur que la distribució de són quines espècies o els moviments vagin canviant, com per exemple espècies que abans hivernaven més en el sud i ara queden hivernar més en el nord, diguéssim, això seria la qüestió de canvi climàtic. Però després hi ha qüestions meteorològiques, per exemple, que tinguem unes ventades, per exemple, de l'est, que moguin tot aquest flux d'ocells migradors que passen per altres canals que estan més a l'est del Mediterrani i els amoguin cap a la nostra zona, per exemple. Així rebríem espècies que normalment no passen per aquí, sinó que passen un poc més cap a l'est i per culpa d'aquests vents, per posar un exemple, sí que passarien per la nostra zona i nosaltres els podríem veure.
Has vist llavors ara alguna espècie estranya que no sigui habitual?
Bé, ara la darrera observació que ha hagut, no és que siguin espècies raríssimes, però sí que són espècies que encara estan dins la categoria de rares perquè hi ha molt pocs avistaments. Hi havia un tipus de limícola, ara no me'n recordo, crec que és el petrel, me surt el nom en anglès, petrel sampai, perquè era, ara no estic segura, que era de la darrera observació, diguéssim, rara, que s'havia vist entre cometes, no? Són espècies que a Pentura hi ha 2, 3, 4 observacions en l'any. I després tenim aquelles que són considerades rareses a Balears i les que són considerades rareses a nivell d'estat espanyol. Perquè hem de pensar que pel fet de ser illes també tenim unes característiques diferents i tenim a vegades ocells que ens arriben aquí que no arriben a la península i viceversa, i per això hi ha un poc de, diguéssim, de diferenciació entre el que són considerades rares a les Illes Balears o són considerades rares a nivell d'estat espanyol o rares a nivell d'Europa, fins i tot.
Clar, i com procediu quan feis un avistament d'aquest tipus?
Primer s'ha de comprovar que l'espècie que toca, primer clar, descartant una sèrie d'espècies, fan fotografies, si poden, i per observacions i descripcions descartes les més habituals fins que arriba a la conclusió que realment és aquella espècie que no és habitual. Que aquí a Pentura ja està un poc més avasat i està més un poc al tanto perquè sabem que és un lloc on no és estrany que ens comprarien espècies rares, no? I sempre estàs un poc allà en la mosca de sura, per dir-ho d'alguna manera, pendent de si serà l'espècie comú o si serà una altra espècie. Després, clar, aquesta descripció o fotografia que fas passa a un comitè de rareses que fa l'avaluació i determina si efectivament aquella espècie que tu has vist és aquella espècie que s'ha identificat com a rara, no? I després ja passa l'avaluació i després ja el següent pas és la publicació o el escenari ornitològic o la publicació en el llistat de rareses que se fa també a nivell estatal.
Cristina, llavors podem destacar que aquest centre, el centre de la Gola, destaca precisament per aquest fet, perquè hi ha avistaments d'espècies estranyes?
Pentura destaca més pel fet de que aglutina informació i sí que és un lloc. Per altra banda, que sí que se poden veure espècies estranyes. Clar, no has de pensar que s'atractiu és simplement pel fet de veure espècies rares, sinó pel fet de veure espècies que precisament l'atractiu més important és que altres països segurament no els poden veure i poden venir a veure-les i després poden tenir informació d'avistaments que se fan tant a la zona de Pollença, Alcúdia i Escorca, com de tota Mallorca. I clar, això sí que és un fet important per la gent que ve aquí amb intenció de veure ocells en general o de veure espècies concretes, ja que aquí jo li puc dir tal ocell s'ha vist de tal banda o vés cercant-lo en aquest altre lloc o ara hem d'estar pendents perquè segurament arribaran aquests altres, és un poc que tota aquesta informació. Però igualment aquí sí que tenim un rècord molt interessant que és de fa, crec que va ser 2018, si no recordo malament ara de memòria, que va ser l'avistament d'una ocella petita que se diu una coa blava, que era la desena cita que hi havia en tota Espanya. O sigui que aquell any, és veritat que va ser un any molt, que recordàvem molt els que el varen veure, precisament per la importància d'això. O sigui, un ocell estrany realment pot comparèixer a qualsevol banda. La qüestió és que hi hagi gent que estigui pendent, hi hagi observadors d'aus i que estigui gent interessada en veure-lo i que se detecti. Ara, la importància d'aquí de la Gola sobretot és fet aquest de tenir un punt on poder acudir en cas de dubtes o de menester informació sobre ocells, sobretot.
Llavors entenc que aquí hi ha un equip de professionals que acostumeu a estar ben pendents de poder documentar si hi ha un avistament d'espècies estranyes.
Sí, per la sort que tenim és que tots els que estan ficats dins el món de la ornitologia ens coneixen, tenim els nostres contactes. Jo i els meus companys estan aquí, fan llistat d'ocells, estan pendents dels avistaments, de les observacions i després dels dubtes que puguin tenir els visitants i també d'atendre la gent en general que també demana informació sobre el parc.
I ve gent d'arreu del món precisament per poder gaudir d'aquest espai que té unes condicions especials, com comentaves, per poder fer avistaments?
Sí, realment l'observació d'aus és una pràctica que ja està superestesa. Diguéssim que els principals han estat sempre de la zona de Regne Unit. Sí que sempre ha hagut una tradició molt forta ja d'observació de natura i en concret d'observació d'aus, però és vera que de cada pic més tenim altres nacionalitats, com són francesos, com són alemanys, gent d'Estats Units també, que molta gent creia posta, i de fet avui per la ràdio sentia que hi haurà nous vols de directes a això i segurament hi haurà més gent que podrà venir aquí a fer aquesta pràctica d'observació d'aus. En el final és observació d'aus que tu no tens en el teu país, i observar-los en el seu hàbitat natural. No els ho mateix que anar a un zoo, per exemple. O sigui, observar l'ocell en el seu hàbitat natural, un ocell que tu normalment o no el tens o el veus de molt poques vegades. I, per tant, de qui s'interessa desplaçar-se a una altra banda, igual com nosaltres ens desplaçaríem a Costa Rica, per exemple, que és una zona també molt interessant, l'altra gent ve aquí per veure espècies que ells no tenen. I clar, i trobar-se un lloc on pot tenir aquesta informació de forma fàcil, perquè a vegades és una informació que està dispersa i un que ve de fora no té coneixements com per saber on l'ha de trobar, doncs crec que és un punt molt important i de fet el que solen destacar més i solen agrair més els visitants.
I aquests visitants et sorprenen per res en concret? Comentàvem també avui al principi del programa que precisament aquest centre ornitològic està ubicat, diguem que dins una zona més o menys urbanitzada, no? Zona humida a prop de zona urbana.
Sí, és un poc, diguéssim, una de les gràcies que té la gola, que té avantatges i desavantatges, és que realment la gent no s'espera trobar-se aquesta petita zona humida, amb espinar, un lloc on pots observar certes espècies d'ocells. Òbviament no podem confiar a trobar les mateixes espècies d'ocells que trobam a un parc natural com la albufera o la bufereta, ja que les aus n'hi ha algunes que sí que se basen més fàcilment a les persones i altres que li costa més, però tenim uns habituals d'aquí de la gola, que la gent que ve a passejar per aquí ja els coneix i els acerca, i a vegades si no els veu me demana, ei, què ha passat? Segre gris, que no el veig, no ha arribat encara. I la gent aprecia moltíssim això, sobretot perquè és un lloc on venir, pegar un cot d'ull, fer una volteta i després quan tornes ja anar a informar-te i anar a visitar després altres zones. I la gent, la veritat, que tant la gent que ve habitualment, que viu, els veïnats que viuen aquí, que venen a fer la volta, tantes que venen de fora, és un fet que destaca molt i que l'aprecien moltíssim. I de fet, ara relacionat amb tot el tema de que xerraven de la temporada alta, de les migracions i tot això, de fet, ara de cara a final de mes hi ha organitzat el Nature Watch, que és una trobada d'ecoturisme, i tenim una visita del grup que vendrà aquí a la gola també, per promoure un poc també, no només l'observació d'aus, sinó també l'observació de turisme de natura en general.
I quin equipament es requereix per poder fer un bon avistament?
Clar, o sigui, a simple vista podem observar ocells, però clar, quan més equipaments i més material tenim, més gaudim d'aquesta observació i més bé la podem fer, no? Lo bàsic són un prismàtic i una guia de camp. La guia de camp a vegades, quan ja duim un cert rodatge en l'observació d'aus, mos oblidam un poc, però a mi m'agrada sempre dur-la perquè hi ha espècies que sí que tens més per mà i les reconeixes tot d'una, però espècies que sempre a vegades convé consultar la guia de camp i sobretot pel fet de que aquí, el que xerràvem abans, de que aquí te trobes espècies rares que no te solen venir i has d'estar preparat per si un cas. No? Però clar, el bàsic és això, un prismàtic, normalment un 8x40 solen estar bé i després ja si vols un poc més un telescopi. També has de tenir en compte que te serveixen per observar aus diferents, segons el comportament que tenen. Un telescopi és molt útil per fer observacions de llarga distància, d'ocells que normalment estan més aturats, per exemple, l'observació de limícoles, de grons, això, ocells posats, grans grups, grups de gavines, per exemple. Però per observar, per exemple, ocells petitons que tenen més tendència a estar sempre en moviment, mitjos amagats, entrar i sortir dels arbusts, és molt més pràctic un prismàtic que no un telescopi. O sigui que això també ho has de tenir un poc en compte.
Teniu preparats alguns tipus d'itineraris o guies per facilitar aquestes observacions?
Bé, tenim aquí un fulletó d'informació, un poc d'informació general del parc, amb un mapa del parc. Després jo també informo un poc de com és l'itinerari, de quin punt se poden trobar, en el llistat d'ocells que solen fer cada dos o tres dies també indica els punts on s'ha observat l'espècie, i després també oferim a les escoles que ens ho demanen, també els oferim fer una micona d'activitat, explicació de lo que és el centre de la gola, de les espècies més destacades d'ocells, i després fem una volta i un pot de joc per aquí per de fora.
I les escoles interessades què han de fer? S'han de posar en contacte a través del vostre mail, el telèfon?
Sí, a través d'això, correu electrònic, telèfon, Facebook, Twitter, que també en tenim, són tots els mitjans per poder-se posar en contacte aquí amb nosaltres i simplement es concordar la cita, xerrar un poc, perquè a vegades hi ha grups que prefereixen una activitat un poc més llarga, un poc més curta, un poc adaptada, que això no és problema, i simplement quedar d'acord en su dia i ja venir aquí.
Cristina, hem parlat d'observar els ocells, però també els podem escoltar, m'imagino. No és un lloc, també, aquest centre, per escoltar el cant dels ocells?
Sí, i de fet, moltes vegades, l'identificació se fa per cant de, o per reclam de l'ocell. O sigui, és una eina molt, molt important i molt interessant, que la gent a vegades li fa un poc més de por, per això de, ai, m'apareixen tots iguals, o no me les aprendré tot de memòria. Però és que això no és una cosa que no s'ha de fer mai. El que has de fer és gradual, igual com faries en qualsevol altra cosa que t'interessi. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de nosaltres quan sentim xerrar un familiar, un germà, un pare, ta mare, els reconeixes per sa veu. I els reconeixes a vegades a distància i tot per gestos, més que encara no el vegis clarament. Amb els ocells passa exactament el mateix. Un ocell el pot veure pintura un poc malament, només la silueta, els colors no els veus bé, però el comportament que té, n'hi ha alguns que fan unes coses tan característiques que ja te pot fer una idea de quines, i amb els cantes exactament el mateix. Per suposar que sempre hi ha uns reclams i uns sons que poden ser comuns a diversos ocells i que a vegades has d'estar un poc més pendent, però moltes vegades quan ja t'has familiaritzat una mica més amb els cants i els reclams dels ocells, una passejada per un bosc o per un camp o per una zona que sí que veus ocells, però per tu no els veus tant, les disfrutes i identifiques moltíssim més, també sapiguem un poc de cant.
I per fer visites, ara que sona tot tan engrescador, com ho poden fer? També ens hem de posar en contacte via telefònica, mail, o directament poden venir?
No, el parc de la gola està sempre obert. Tu que té horari d'obertura i tancament a la caseta, et senti informació, i clar, si voleu tenir una visita un poc més completa, sí que convé coincidir que estigui al centre obert, que ara fins a final de mes és de dilluns a divendres, de les 9 a les 4, perquè així, clar, vos puc orientar una mica de si vos interessa més un aspecte o un altre, de quins ocells s'han vist darrerament, o sigui que seria més interessant, però pel vostre compte també podeu venir sense problema.
La Cristina, és que abans ho comentaves, no? Si coneixes les espècies com a la teva família, que m'imagino que ja te deu passar una mica, els has detectat d'en fora. M'imaginava quan has comentat això precisament que una mare, no, tot d'una sap si el fill està bé o si realment li falta qualque cosa, en qualque sentit ets com gairebé una mare, no? Pels ocells que sap.
Més que una mare, és quasi que tens controlat el fet de que la gola sigui tan petitó també, ets avantatge de que tens controlat quasi tots els ocells que passen per aquí. Normalment, si fem una volta així de rutina, pues recorregut, detectant les espècies, i clar, la mínima que tens una espècie que ja t'ha fet arribar nova a la llacuna o que la sentis cantar nova dins del bosc, te'n dones compte per això, perquè estàs avasada, o sigui, has robit aquí hi ha sagró, ara me sortiran les gallinetes d'aigua, una fotja o dues pasturant, el tor que guaita per allà, o es buscarà de cant negre, i clar, quan ja notes una cosa diferent, tot no te'n dones compte, això no pot també ser avantatge.
I què han de fer per cuidar-les, a les espècies que s'apropen?
És una pregunta que podria ser per xerrar una bona estona, però bueno, tot el que nosaltres fem per intentar minimitzar el nostre impacte a la natura, serà beneficiós per qualsevol espècie, ja sigui de planta o d'animal. A vegades no em porta anar a pensar concretament què puc fer per caig més ocells, o perquè en venguin més, o perquè estiguin millor. Simplement pensar en l'impacte que nosaltres deixem qualsevol acció de les que fem, ara més ara que està tan de moda tot el tema del canvi global, canvi climàtic, petjada de carboni, tota aquesta història, és tan simple com pensar que al final tot el que repercuteix a la natura s'acaba reflexant i repercutint en nosaltres. Nosaltres això ho veurem a llarg plaç, hi haurà coses que ja penturen massa tard per canviar-les, intentar minimitzar, però clar, tot és una cadena que el que afecta en el medi acaba afectat a les espècies que viuen en el medi, tant siguin insectes, com siguin ocells, com siguin mamífers, el que sigui. No? I clar, és una cadena que en el final nosaltres en som també una part important.
I en aquest sentit, que el centre de la Gola estigui tan a prop d'una zona urbana, suposa algun tipus de risc?
Clar, té problemes que tindria qualsevol altre parc, ja sigui un parc denominat com urbà, que els problemes que tenen habitualment pues, fet de la pressió que hi ha tant de persones que l'empleen, com de mascotes, com de bruto que se pugui generar. Clar, aquí també és freqüent el tema dels botellots, dels malfrats. És un problema que tenen qualsevol dels parcs, ja siguin parcs per anar simplement a passejar o jugar als infants, i a la vegada té problemes que té qualsevol zona humida. Problemes de contaminació, problemes d'aventura d'espècies invasores, que de fet ara s'està permetent la pesca d'escram blau, que per això també ara està venint gent amb llicència per poder pescar cram blau, que és una espècie invasora que s'ha detectat que gairebé totes les zones humides de Balears, aquí a la Gola també, i se donen les llicències de pesca per la venir a pescar. I aprofito per demanar que quan la gent vengui sigui també un poc conscient de que comparteixen aquesta zona amb gent que ve a passejar, gent que ve a veure ocells. Per tant, han de saber compartir l'espai i intentar respectar-nos els uns amb els altres. Simplement pel fet de que, clar, aventura situant a una banda o l'altra per pescar, pots fer que aquell ocell estigui més a prop o menys, no? I clar, i al final és un espai que compartim tots. I per això dic té els problemes que té qualsevol espai natural, com a zona humida, i els problemes que té qualsevol zona urbana, com un parc.
I ara estem dins aquesta caseta. Quan surti a passejar una mica, perquè com te pots imaginar després d'haver parlat tota aquesta estona, estic mort de ganes de poder-ho fer, què podré observar? Quin itinerari me recomanes?
Bé, hi ha un itinerari principal, que és aquí l'ample que segueix, que passa per tres ponts de fusta. De fet, els tenim un poc com a fita, aquests tres ponts de fusta, perquè serveixen un poc per senyalitzar qui pot veure tal cosa o pot veure tal altra. Simplement anar a seguir l'itinerari principal, anar un pas no frissant, escoltant tot el que tens en el teu entorn.
M'he de relaxar una mica, sí. No? Perquè he vengut una mica estressat en tot això de les retencions.
Has de minorar la marxa i anar caminant tranquil·lament, perquè a vegades, bé, clar, aquí també ve gent a fer esport i fa la volta aviat, però clar, a vegades me diuen quin temps puc estar per fer recorregut. El recorregut és molt petit, és un quilòmetre més o menys. I depèn del que tu vulguis fer. Te pots aturar, pots seure una estona un dels bancs, estar esperant, a veure més si compres qualque ocell, si el sents, seguir un pont més, fer la volta, guaitant els torrents, és important, aturats tots els ponts i guaitar també, perquè mai saps quan te pot compareixer el bitxo. I després hi ha un petit itinerari que surt de l'itinerari principal, que és una zona que ara de fet estan fent una molt bona feina de neteja i banat, i que arriba fins a la part de la carretera. Va una mica per la zona d'entre Espinar i la zona de Camp de Repoblació, que és una zona més de prat, i després acabes a la banda de la carretera, i és una banda que també emplea molta gent a vegades per travessar el parc. I clar, i a més és una banda que pot veure espècies diferents de les que te trobes si vas per l'itinerari principal, o sigui que s'ha de guaitar-hi també.
Quant de temps me recomanes dedicar-hi?
Hi podries estar una hora perfectament. Quan jo vaig a fer les voltes per fer llistat d'ocells, a vegades no me'n dono compte i m'enreto un poc més, i realment si estàs allà esperant i mirant i esperant i mirant, i pots estar fent que vulguis. Ara una horeta per fer la volta i veure més o manco tot està.
Cristina, és que més ara ja s'escolten una miqueta fins i tot els ocells, no? No sé quins eren, no sé si has pogut detectar quins
sí.
Eren.
No, ara sobretot hi ha els rupits que han arribat ja a les totes. Aquí en teníem els que estan de pas, que aniran a hivernar a la zona del nord d'Àfrica, però després tenim els que queden ja aquí. I quan arriben aquestes dates és com una invasió de rupits. I normalment la majoria dels que podràs sentir ara, tant de reclams com els cants, són de rupits. Després tens, per suposat, les Andres, que sempre estan allà dient qualque cosa i contant qualque xiste, per a vegades. I després tot el que són els buscarets de capell, buscarets de cap negre. Hi ha moltes espècies que ara, durant aquesta època, a part dels reclams de contacte que fan, els reclams solen ser aquests sons més curts, més breus, i després hi ha el cant com a tal. Hi ha espècies que, degut en el fotoperiode, en la temperatura que tenim ara durant aquesta època de tardor, tornen a cantar un poc com fan en primavera. Però és que s'activen una mica més i, per tant, podem trobar cants i podem trobar sons que són reclams. Podem trobar les dues coses, no? I pot ser una mateixa espècie i tampoc fer tres diferents.
Joan!
M'ha fet gràcia això que comentaves dels acudits, no? De les àneres, dels ànecs, i precisament d'aquests dies hem parlat d'un llibre que es diu Necessities a Duck, i Marta, no sé si has escoltat aquesta conversa,
sí,
i si estàs engraçada per venir a fer una volta tan jo.
És que el que deia, fa una pintassa i jo trobo que ara el que podem fer és, Joan, fer una volteta, t'agafes aquest temps que t'ha recomanat la Cristina, mos ho contes, Anna Maria i jo, i ja tenim una excursió programada, ja tindrem una activitat per fer aquí des de la ràdio.
Així ho faré. Voleu traslladar cap pregunta?
No,
o me deixeu ja anar a passejar?
Te deixem anar a passejar, donar l'enhorabona per la tasca que fan des de la gola i recomanar a tothom, ja que és ara temporada alta de migració d'aus, que de dilluns a divendres, de les 9 a les 4, faci aquesta passejadeta i demani informació. Moltes gràcies per haver-nos acostat tot aquest món de les aus i com funciona ara mateix la gola. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres. Bé, ja me'n vaig a passejar. No sé si na Cristina Fiol m'acompanyarà. Aquesta coneixedora, com heu pogut observar, tan sàvia, no?, del món de la ornitologia. I res, si me deixeu, ja vaig començar a passejar.
Beníssim, idò, vos deixem passejar tranquil·lament. Moltes gràcies. Adeu.
Adeu.